Par con Esther.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada. Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Villarreal vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, avui és dimecres 22 de març i és el Dia Mundial de l'Aigua. Mireu, avui és un dia que tenim l'oportunitat més gran del món per a unir-nos i per a dir-nos, per a dir-los lo important que és un dia com avui, perquè miren, 1,4 milions de persones moren anualment, sí, sí, per culpa de la falta d'aigua, i 74 milions veuen acurtada la seva vida a causa de les malalties relacionades amb l'aigua i el sanejament, perquè té una higiene deficient. Sí, senyors, nosaltres obrim el grifo i tenim aigua i no ens podem fer una idea que 1.400.000 persones moren anualment per culpa o bé de la falta d'aigua o bé de la falta del sanejament i la higiene deficient. En fi, jo li donaria una volteta o faria un pensament i me plantejaria si en aquest cas també val la pena seguir treballant i exigir-li als nostres polítics que se posen mans a l'obra i això també ho solventen. Avui serà un dia molt paregut al d'ahir. Més humitat igual tindrem a la costa i màximes més cap a l'interior. Núvols baixos, sobretot per el matí. Arribarem a els 26 graus i en aquest moment en tenim uns 20. Un molt bon dia. Això és Ràdio Villarreal, ja saben, esta ràdio on parla tot el món. Uns parlen més bé, uns altres no parlen tan bé. Miren, em costa un poc, sobretot a les persones que van calfant-se poc a poc i estan en directe, alguna vegada solten una paraula inconvenient. Però vaja, has d'ara poden parlar tot el món, que saben que ocorris, que són tots els mitjans de comunicació, no passa. Estan escoltant Ràdio Villarreal a 92.2 de la freqüència modulada i comença Protagonistes.
Thank you.
En Bocaterías Lluïsos te lo ponen fácil y te ofrecen suculentos almuerzos. O si no tienes tiempo de cocinar, dispones de menú diario de lunes a viernes y los sábados. Bocaterías Lluïsos, calidad al mejor precio. Avenida La Murá, 12 de Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
Ven y disfruta del mejor fútbol en nuestros locales Meeting Point Beer University de Villarreal. Te ofrecemos nuestros mejores desayunos, almuerzos y cenas, siempre en buena compañía. En Meeting Point disponemos de gran variedad en cervezas y nuestro mejor tapeo, bocadillos, hamburguesas y menús para todos los gustos. Ven a Meeting Point Villarreal. Estamos en Avenida Francisco Tárrega y en Cruz de Aliaga, Villarreal.
Hay cosas que nunca cambian, como el calor en agosto, la lluvia en abril, o como los beneficios que ofrece Kia Seminuevos certificados en la compra de tu vehículo seminuevo. 7 años de garantía desde matriculación, financiación especial con Kia Finance, garantía de cambio y muchos beneficios más. ¡Que no te lo cuenten! Descúbrelos todos en tu concesionario oficial Kia Seminuevos certificados más cercano. Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón, o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Villarreal, Avenida Fueros de Valencia 15, Villarreal.
En Grúas Tomàs estem especialitzats en treballs de xicoteta i gran envergadura. Servei de grua 24 hores, transports especials i plataformes aèries. Amb les úniques grues de celosia de la Comunitat Valenciana. I amb un repte apassionant, donant-lo tot amb el Villarreal Club de Futbol en les obres al nou Estadi de la Ceràmica. Fes-ne cas. Confia en Grúas Tomàs.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. 964-52-9048. Rehabilitación oral completa con implantes de carga inmediata en el mismo día. Ortodoncia estética con alineadores transparentes. Financiación a tu medida. Trabajamos con compañías de seguros. Estamos en Perejil, número 10, Villarreal. Pide cita en el 964-52-9048. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
Agricultor, cazador, ciudadano. Si estás en contra de la competencia desleal desde países no socios de la Unión Europea, de las restricciones medioambientalistas a la agricultura que te hacen perder competitividad, de la PAC de los ecoregímenes y del cuaderno digital, de la mal llamada ley de bienestar animal, y quieres una solución válida frente al cotonet de Sudáfrica, el 25 de marzo a las 11, con salida desde la Estación del Norte, gran manifestación en Valencia. Vienen elecciones, nos van a escuchar.
Small Jean genius snuck off to the city, strung out on lasers and slashed back blazers, and ate all your razors while pulling the waders, talking about Monroe and walking on Snow White. New York's a go-go and everything tastes nice. Poor little greenie.
I mira, este matí ha tingut lloc una roda de premsa per a presentar el projecte del mapa solar de Villarreal. A aquesta roda de premsa ha assistit el regidor de l'àrea encarregada, que és regidor d'Agricultura i Sostenibilitat, Transició Ecològica, Energia i Mig Ambient, José Ramon Ventura Chalmeta. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I també responsables de l'empresa Impacte.
Correcte.
Que serà la que porte endavant este projecte, no?, del mapa solar.
Sí, de fet ja estan treballant en ell. Bueno, bon dia, i a part d'això, m'agradaria també recordar-los a la gent, com bé has dit abans, que és el Dia Internacional de l'Aigua, el Dia Mundial de l'Aigua, i m'agradaria fer una crida a la gent per a que sàpiguen que l'aigua és l'únic realment necessari juntament en el menjar, i que en tot el món estem abocant-nos a una privatització dels serveis d'aigua, i arribarà un moment que l'aigua estarà més cara que la gasolina i que la llum i que l'electricitat, i no devem de permetre que s'arribi a aquests nivells de privatització d'un bé que és necessari per a poder sobreviure. Per lo tant, esta crida crec jo que hauríem de fer-la, i la gent hauria de ser conscient de que, a més de no permetre la privatització, hauríem de ser conscients de no contaminar els aqüífers, perquè és molt més car depurar i potabilitzar una aigua que hem contaminat prèviament, que agafar-la directament sense haver-la contaminat abans i fer-li un tractament molt suau.
En este cas, el que està clar és que el que intentem és parar la especulació, perquè en el moment en què l'aigua o les accions passen a ser propietats, ens la venen, i en funció de la...
Només cal que la gent vagi al supermercat i compre un litre d'aigua embotellada, sabrà el valor que té un litre d'aigua i la sort que tenim de no estar pagant això. Encara que així a la ciutat també tenim el servei privatitzat, és algo que nosaltres volíem revertir. No és possible en aquests moments, però creiem que en un futur podríem arribar a que almenys la empresa siga públic o privat, com a mínim, per a poder tindre una mica de control.
I no és que no se puga fer, perquè hi ha diverses localitats al nostre voltant que sí que ho tenen, és a dir, sí que és del municipi i no ho tenen privatitzat. Però anem a parlar d'aquest projecte de mapa solar. El primer, per què esta empresa i no una altra?
Bueno, no és això, no considere que això sigui el primer, però la veritat és que aquesta empresa, quan vam estar buscant entre diferents opcions, diferents empreses, és la que ens va demostrar que tenia la tecnologia pròpia, la tecnologia, les ferramentes més adequades per a el que nosaltres volíem, que era saber exactament el consum real, la producció real i la potencialitat real de tots els sostres municipals. Això és algo que esta empresa sí que ens va demostrar que podia fer-lo. El càlcul de l'energia se fa, de la potència se fa en les hores de llum, en les ombres projectades per els edificis pròxims, en la tecnologia actualitzada de la capacitat real de les plaques que s'instal·len, i fan en la seva intel·ligència artificial un càlcul exacte, i és el que ens van assegurar que podien fer. Les altres no ens asseguraven que podien fer això, no estaven encaminades en aquestes característiques, que eren unes de les que nosaltres buscàvem principalment. I aquesta empresa, que és una empresa d'estudiants de la universitat que han fet el doctorat en quatre de diferents línies, se van associar, van fer aquesta empresa. Són una empresa molt, molt àgil, molt moderna, i que saben realment les condicions i les necessitats que s'estan portant a terme en aquests moments. Per lo tant, la seva capacitat d'assolir nous reptes és molt, molt, molt ràpida, i es va aparèixer la millor oferta de la millor solució, no oferta econòmica també. Hem de dir que les ofertes econòmiques realment eren totes més o menys igual, però la solució a les necessitats específiques que nosaltres plantejàvem, ells ja les tenien estudiades i ells ja les tenien preparades i realment ens va convencer això.
Mm-hmm. Vostè sap que per als oients sí que ens importa perquè paguen una empresa i no paguen una altra, perquè estan pagant-lo amb diners públics. Entonces, nosaltres, almenys, a mi és la primera que vull preguntar-li i que li he preguntat si s'han presentat diverses empreses perquè està. Vostè diu que és perquè l'empresa més preparada i de diners tenen tots per igual. Sí.
Anem a veure, nosaltres vam fer una oferta que era en IVA inclòs, de 8.400 i un projecte, una tipologia de projecte que volíem. Uh-huh. I estàvem sobre els 9.500, incluint l'IVA, sempre, sobre l'altre projecte, i la veritat és que nosaltres ja partíem d'un pressupost determinat. Dins d'aquest pressupost és el que vam demanar a les empreses que ens donaren les solucions que més avients i més pròximes volíem les nostres necessitats reals. Per tant, aquestes solucions són les que més se van adaptar i no va ser un condicionant econòmic, sinó un condicionant tècnic.
I en este mapa solar de Vila-real, què ens aportarà? És dir, nosaltres ens gastarem entre 8.500 i 9.500 euros.
Sí, estem parlant
i què ens repercutirà a la ciutat?
D'uns 18.000 euros, el que està pressupostat el projecte aquest. Hem demanat una subvenció per a aquest projecte, per tant, segurament es vindrà subvencionat, perquè partim en dos línies de subvencions de la Generalitat a les que hem concurrit, no sabem si ens les donaran o no, però nosaltres ja tenim la nostra partida pressupostària en diners nostres de l'Ajuntament preparats per a fer aquest estudi que nosaltres considerem prioritari per a la finalitat que nosaltres volem, que des de que vam arribar a la conselleria, vostè ho sap, nosaltres estem intentant reduir la dependència elèctrica o energètica de la xarxa general. Nosaltres hem fet una aposta molt gran per a l'autoabastiment de l'energia municipal i per l'autoabastiment de les famílies més necessitades de la ciutat, que abans, quan l'energia estava barata, nosaltres ja pensàvem que era una necessitat, però ara, en la guerra d'Ucrània i aquesta inflació que ha pujat i el cost energètic tan elevat que hem tingut en els dos últims dos anys, nosaltres encara ho veiem molt més necessari. Ja. Abans, quan nosaltres diem que volíem arribar a l'autodesconnexió, no total, sinó parcial, de totes les instal·lacions municipals, ens diem que érem uns radicals, uns locos, uns ecologetes, que n'hi ha alguns que gasten este adjectiu per a parlar de nosaltres, i nosaltres veiem que era una possibilitat molt important de ser independents energèticament i de reduir molt la factura de la llum. Clar que entonces la factura era baixeta i no li donava a la gent importància, i nosaltres ja sabíem que en qualsevol moment, al estar tot privatitzat, podia vindre un repunt d'aquest tipus.
18.000 euros és el que se posa per a portar a cap este mapa solar de Vila-real.
No només el mapa, però sí.
Vostè ha dit que té un cost...
Són dos projectes diferents, un és el mapa solar i un altre és la divulgació de les comunitats energètiques, l'estudi de les valoracions reals de comunitat energètica, on des de l'Ajuntament podrem donar energia als veïns, a les famílies més necessitades i que estan en risc d'exclusió social. Nosaltres, a través de serveis públics, podríem donar energia.
Todos ho posant aquests panels en els sostres municipals.
Sí, que ja hem començat. O sigui, això és un projecte que nosaltres estem portant endavant des de que vam entrar a la nostra regidoria.
I en quant de temps veurem que va donant fruit tot això? És dir, hem fet aquesta inversió i nosaltres, la ciutat de Vila-real, quan es començarà a tindre fruit?
L'estudi este portem dos dos, gairebé tres mesos ja en marxa, en un dos mesos ja el tindrem completat. L'estudi este realment és molt necessari per a donar el següent pas, que és la comunitat energètica local, però també per a ficar aquestes dades a l'abast de tota la ciutadania, i quan vostès vulguin ficar-se plaques solars a la, al seu sostre de la seva vivenda, vostès sabran el potencial solar que tenen real, les ombres que es donen els edificis veïns, la capacitat d'estalvi energètic que tindran en aquest moment, i d'acord a les plaques solars que estiguen en aquest moment en el mercat, en la capacitat real que tinguen aquestes plaques.
És dir, que aquest estudi, el que ha fet ha sigut fer un estudi de tota la ciutat.
De tota la ciutat. Nosaltres sabem que hi haurà empreses privades que s'afavoriran d'aquest estudi per a tindre ja coneixement de la seva capacitat, i quan vagin a demanar plaques...
El particular no tindrà que pagar aquest estudi que és aquell... prèviament li voldrien cobrar.
Ningú en
aquesta
ciutat...
Perquè la ciutat de Vila-real ja té l'estudi fet.
Ningú d'esta ciutat, quan vaig a demanar a una empresa plaques solars, anirà i li dirà: fem un estudi real de la meva vivenda, perquè ja disposarà d'aquestes dades.
O potser l'empresa li diria: mira, jo per posar-li les plaques vull fer-li un estudi a vostè. Bueno, ja està fet.
O jo crec que vostè necessita 20 plaques d'un metro per dos metres en una capacitat de 5... quilowatts. I vostè li dirà: no, mire, jo tinc un estudi que a mi me'n fan faltar només 15 en 4 quilowatts. Per tant, vostè ja tindrà un coneixement específic de lo que necessita i podrà entrar a negociar les condicions del seu contracte.
Jo li dic, perquè el ciutadà, l'oient, la gent que està sentint-nos, com podrà accedir a aquestes dades una vegada estiguen?
Aquestes dades estaran en la pàgina web, seran obertes públicament, i des de l'aplicació, des de qualsevol telèfon o des de qualsevol portàtil o des de qualsevol ordenador, podrà entrar directament en aquesta pàgina de mapa solar de l'Ajuntament de Vila-real, accedir per geolocalització al seu sostre, a la seva parcel·la, i saber exactament les capacitats fotovoltaiques que té.
Mire, aquesta empresa la ciutat és una cosa, és viva, és dir, va creixent i va canviant. S'aniran actualitzant aquestes dades? És dir, aquesta empresa tindrà tindrà com a condició anar actualitzant-les, o se quedarem en ixe?
Sí, ixe és la segon part del contracte, és l'actualització de dades, i la manera de fer-les arribar a tota la ciutadania. Ixe és la segon part d'aquest contracte, per això n'han fet
dos. S'han compromès, és dir, clar, i quan una empresa s'ha compromès, imagine que aquesta empresa, per lo que siga, clar, vostès se tindran que assegurar que aquesta empresa continuï viva també, no?
A veure, també hem de dir que això és un estudi que se farà i que servirà per als propers tres anys, bàsicament.
És dir, tindrà un temps.
Les dades seran de tres anys. Vale. Després se pot fer un altre contracte de manteniment.
Perfecte.
O inclús se podria contratar a una altra empresa o fer una licitació pública per a que altres empreses gestionen ja les dades, perquè això és, estem parlant d'una empresa que ens donava l'open data, que és el que nosaltres volem. O sigui, nosaltres no volem que una empresa siga la propietària de les nostres dades. Nosaltres volem que nosaltres...
Explique lo de open data perquè la gent ho entenga.
És una tecnologia que qualsevol persona o qualsevol usuari pot arribar a obtindre aquestes dades, o sigui, que no són de propietat exclusiva.
Perfecte.
De ninguna empresa.
Sí, jo li dic això perquè tindrem, ens costa 18.000 euros, tindrem un mapa que dirà en la nostra propietat quines característiques necessitem per posar-nos plaques solars, i tindrà una vigència d'uns 3 anys, o 3 anys en concret.
No.
Està pactat el temps?
Anem a veure, està pactat. Realment, ells quan mos van fer l'oferta, mos van dir això: nosaltres estarem 2-3 anys actualitzant les dades, perquè són molt senzilles d'actualitzar. O sigui, ells això ho tenen automatitzat, per lo tant, ells i se...
perquè el ciutadà sàpiga que en 2-3 anys podrà dispondre d'aquest servei.
Ells agafen, perquè això és algo que ens va convencer molt d'aquesta empresa, que és molt dinàmica i realment ens va convencer les ferramentes que tenen. Ells agarren les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, de les pàgines oficials del govern. Per lo tant, ells tenen accés a totes aquestes dades i a la seva actualització, en el moment que s'actualitza en el Ministeri, pues ells ho poden actualitzar automàticament. Per tant, és un dels condicionants que ens van fer contractar en estos i no en altres, que sí que ens ofertaven, a part, contractes de manteniment, contractes d'estudi...
Sí, és que sap què passa, que allò del ciutadà de que, clar, és que ho va contratar, dones compte que estem a 50 dies de les eleccions, imagina que després això cau en mans d'una... No, és que això ho va fer l'altre, que se'n va anar i ho va fer mal, és que tinc un problema... És que el ciutadà ja d'això, vostè comprèn que estem un poc cansats.
Nosaltres ja sap que som molt conscients d'això i no volem deixar-li cap herència... cap herència a ningú.
Jo dic, ara me dirà lo de l'herència.
Sí, a veure, nosaltres vam arribar a la regidoria i nosaltres tenim una herència que pagar. Nosaltres no volem deixar-li cap herència per pagar. Nosaltres,
per ètica, aquest treball... Per ètica política... Aquest treball el deixem pagat. Bé, claro.
Aquest treball, quan nosaltres, si la gent no vol tornar-nos a votar, no tornar el xir-nos, i nosaltres no assolim aquestes competències, nosaltres aquesta herència la deixem pagar i feta. La persona, el regidor que entre després, tindrà la feina feta i la ciutadania, que és el més important, la ciutadania tindrà les dades a la seva disposició. Dona igual el regidor que entre després. La ciutadania és la propietària d'aquestes dades. Per lo tant, això són dades obertes i ningú podrà fer-se el propietari d'aquestes dades.
José Ramon Ventura Chalmeta, regidor de l'Ajuntament de Vila-real, moltes gràcies per haver estat ací.
Moltes gràcies per rebre'm, com sempre. Smiles like a reptile. She love him, she love him, but just for a short while. She'll scratch in the sand, let go his hand. He says he's a beautician, sells you nutrition, keeps all your dead hair for making up underwear. Poor little greenie. The Jean Genie lives on his back. The Jean Genie loves chimney stacks. He's outrageous, he screams and he bones. The Jean Genie lets yourself go.
Ven y disfruta del mejor fútbol en nuestros locales de Meeting Point de The University Villarreal. Te ofrecemos nuestros mejores desayunos, almuerzos y cenas, siempre en buena compañía. En Meeting Point disponemos de gran variedad en cervezas y nuestras mejores tapas, bocadillos y hamburguesas para todos los gustos. Ven a Meeting Point Villarreal. Estamos en Avenida Francisco Tárrega y en Cruz de Aliaga, Villarreal.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 1255 de Villarreal.
Miren, i a la localitat de Borriana s'inicia sessions o inicien les sessions de les activitats de dinamització comunitària en el barri de la Bosca, que pretén aportar una millora en la cohesió i convivència veïnal. Per això tenim a la regidora d'Igualtat, Inclusió i Diversitat, Maria Romero. Molt bon dia.
Molt bon dia, moltes gràcies per cridar-me.
Maria, ens diu de com o què se pretén en aquestes sessions i com seran?
Bé, pues del que estem impulsant al barri de la Bosca és, en definitiva, un pla d'acció que té diferents accions de dinamització veïnal i també de millora urbana. En la qüestió de les activitats de dinamització veïnal, n'hi haurà una atenció física en el barri, val? Composada per un equip multidisciplinar. Tenim a una psicòloga, a un integrador social i una treballadora social que estan fent una atenció des de dilluns a dijous en horari matí i vesprada. Val? Unes hores les dediquen a fer un treball d'oficina, d'atenció al públic en allò que puga necessitar, fent un poc d'enllaç entre l'Ajuntament i el barri, no? Apropant l'administració al barri, i a més, particularment, sobretot dilluns i dimarts per les vesprades, van a tindre activitats diferents. Alfabetització de castellà, sí, de valencià, i també n'hi haurà activitats de percussió i art. I a més, pues, bé, puntualment es faran activitats de dinamització veïnal i també totes les setmanes n'hi haurà activitats esportives que es fan junt al Servei Municipal d'Esports.
Maria, vostè quan decidís fer-lo en ese barri, en el barri de la Bosca, no sé si ho ha fet en més barris, ho desconec, decidís ese barri en concret per algo?
Sí, així a Borreana, com bé sabeu, vam ser beneficiaris de l'estratègia d'UCI, que és l'estratègia de desenvolupament urbà sostenible integrat que té el FEDER de la Unió Europea, els fons FEDER, i dins d'aquesta estratègia Borreana tenia 5 línies operatives, entre les quals estava, pues, la millora d'espais que es consideraven més degradats o vulnerables. Val? Aleshores, pues, bueno, es va fer una diagnosi en concret del barri La Bosca, i d'aquesta diagnosi es va extrapolar un pla d'acció que és el que ara estem aplicant, no? I aquest pla d'acció tenia en compte accions a nivell urbà i a nivell social, no? Entonces, pues bé, en tot això estem. Un pla d'acció que a més se va fer de manera participativa en entitats que hi hagi al veïnat i amb agents claus que van voler participar.
Mire, jo la sent parlar i la veritat és que a voltes quan parlem de política, de fer polítiques, n'hi ha gent que no entén què és el que esperem, aquesta manera de fer política. No sé si a voltes vostè s'ha trobat dificultats a l'hora de plantejar companys d'altres partits, a voltes, que això és fer política.
Sí, clar, bueno, la política al final és una ciència, no? I també una part molt important en la nostra vida, perquè és la manera que hem escollit entre tots i totes per organitzar a nivell social per organitzar-nos, no? I entonces això ho apela tot, i n'hi ha tantes formes d'entendre la política com persones n'hi ha, no? I podem estar en política, pues, com estem veient últimament, novament per desgràcia, als telediaris, o hiperacrispació, coses com el que estem veient, pues, d'ahir, no? Amb una moció de censura que alguns han pres com una manera de fer un circ mediàtic, i n'hi ha maneres de fer política com aquesta, no? Que és al final, pues, fer que la ciutat siga per a tots i totes i que tots els barris i totes les zones d'una ciutat, pues, siguin igual d'importants.
Quan parlem d'igualtat, inclusió i diversitat, i la gent diu, no, és que a voltes no s'integren. Bueno, pues en accions com aquestes és quan aconseguim que les persones que venen de fora aconseguisquen ser veïns i veïnes de tots nosaltres. Mm-hmm. Nosaltres en algun moment també hem tingut que ser forasters o estrangers, no?
Clar, clar. A més, realitat, no sols el tema d'estrangers, sinó que tenim un barri que, de fet, en la diagnosi se marcava, no sé si ho sabeu, però l'Institut Cartogràfic Valencià va crear una ferramenta que és el visor Veus, se diu, que és un visor d'espais urbans sensibles que n'hi ha creat, no?, per l'Institut Cartogràfic. Dins d'aquest visor es pot veure, pues, bueno, quines són les àrees un poc més vulnerables per diferents factors, com puga ser la renda o estais de les vivendes i demés. Entonces, en aquest barri en concret es suma, a més d'això, es suma també pues, que n'hi ha una bretxa generacional important. Claro. Tenim algunes algunes famílies, però mos juntem gent d'origen estranger, perquè molts ja són tan borreanencs com jo, evidentment, i també trobem gent d'edat avançada, no? Sobretot dones majors. Sí. Val? És un barri que per no haver-se-li dedicat l'atenció que se requeria durant molt de temps i unit a que són vivendes molt antigues, és de les que trobem més antigues a la nostra ciutat, pues se suma una sèrie de factors que han fet pues, que aquest barri no estiguera adaptat arquitectònicament parlant i en l'envelliment de la població i també en l'augment de les dificultats motòriques de la població i les necessitats educatives especials que tenim, pues és una cosa que era necessària abordar, no? I en això estem.
Pues, regidora, gràcies per haver-nos atès, per haver explicat este projecte, i jo m'agradaria que prengueren nota i que se feren projecte com este. Al final, tots formen part d'un mateix projecte. Moltes gràcies per haver-nos atès.
Moltes gràcies a vosaltres. Que tingueu bon dia. Goodness homes have got faith, yeah, solos for a while. Bump or twang, the rhythm how on his column too. And Willie goes into a dance, doubles on the zoo. Down on the corner, out in the street, Willie and the four boys are playing, bringing his belt happy feet.
Imprenta Llorenç està d'aniversari. Compleix 30 anys al teu costat, oferint-te tot tipus de serveis d'impressió. Però només això, a Imprenta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.imprentallorenç.es o troba'ls al carrer Àngels 17 de Vila-real.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Fira d'Antiguetats al Centre de Congressos, Fires i Trobades de Vila-real. Els dies 25 i 26 de març, de 10 del matí fins les 8 i mitja de la vesprada. Els objectes que busques dels teus avantpassats, records de la teva infantesa, eines de treball i molt més ho trobaràs a la Fira d'Antiguetats i Brocanters els dies 25 i 26 de març, al Centre de Congressos, Fires i Trobades de Vila-real.
sols et queden unes poques dents sanes? Sabies que és possible aconseguir una nova sonrisa en unes poques hores? En la Clínica Dental Joan Llop estan especialitzats en cirurgies de càrrega immediata per a que disfrutes de dents fixes el mateix dia de l'operació i oblida't d'incòmodes pròtesis. Si estàs pensant en donar-li una segona oportunitat a la teua boca, en Clínica Dental Joan Llop ho aconseguissin. I sí, tan sols a 10 minuts de la porcelanosa.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Porque me gusta sentir, disfrutar y vivir, elijo Progresivos Barilux. Porque no todos los progresivos son iguales, elijo Barilux. Pregúntanos por el segundo par de lentes progresivas Barilux de regalo.
Óptica Villarreal, Dr. Font 17. Óptica Barilux, especialista en Villarreal.
Agricultor, la tijera eléctrica sin cable que estabas esperando. Ligera, potente, económica y eficaz. Distribuida por Agromaestrat, un corte limpio, sin esfuerzos ni sudor. Y probar antes de comprar. Distribuida por Agromaestrat, teléfono 964-32-2041.
Va, on quedem?
On anem a quedar? On sempre?
A la Lúchola!
Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França, número 50 de Villarreal.
Siri, ¿cuál es el teléfono de Marzá Volkswagen?
Llevan más de 100 años en Castellón y no sabes el teléfono.
Por eso estás tú, ¿no?
Sí, claro. Solo soy un bot. No soy un referente en el sector automovilístico ni un fascinante coche eléctrico.
¿Vamos a tener una crisis?
Pues como todas las parejas.
Yo solo quería el teléfono de Marzá, ¿eh?
Mejor pasa por la avenida Lairón 60 en la ciudad del transporte o entra en la web marzá.es.
Venga, me compro un eléctrico en Marzá y te llevo de paseo.
Si vas a Marzá, me quedo más tranquila.
Ahora es el momento de Agrupa. Con la financiación Agrupa de Grupo Cooperativo Cajamar, puedes unir tus préstamos y créditos en un solo pago y tomar así el control de tus gastos. Ahora es el momento de organizar tus finanzas y planificar nuevos proyectos. Nosotros te ayudamos. Consulte en nuestra web apartado financiación. Financiación otorgada por GCC Consumo Cajamar Consumo. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Caixa Rural Villarreal. La caixa del nostre poble.
Y bueno, hoy sí que tenemos en el estudio a Miguel Alcalde, y es el portavoz del Partido Socialista en Benicàssim. Buenos días, Miguel.
Muy buenos días, Susana.
Y ayer usted me dijo que hoy me traería al candidato alcaldable, el futuro alcaldable, o el que opta a ser alcalde de la ciudad de Benicàssim, ¿es así?
Pues por el Partido Socialista, que esperamos que sea el próximo alcalde de Benicàssim, que falta hace. Le dije que le acompañaría a Rubén Rodríguez para que lo conociera y para que fuera el contacto de Benicàssim con esta emisora que tanto espacio nos da a veces.
Mire, yo siempre, y además lo primero que hice fue llamarle a usted porque durante estos 4 años de legislatura complicada, yo le he llamado muchas veces, usted siempre me ha atendido. Y lo más importante es que me ha contestado a todo lo que le he preguntado.
Bueno, yo creo que eso es una norma, estar a disposición de los medios de comunicación. Y luego evitar esto que dice tanta gente, que los políticos no contestamos. Yo siempre contesto con la verdad.
Sí, pues usted sabe que eso es bastante complicado. Por eso quería que usted me lo trajera de la mano. Yo quería entender que la lista de Benicàssim hasta está conformada no cara al público, sino en realidad. Es decir, usted me ha traído a Rubén.
Rubén, que es un industrial de la hostelería de nuestro pueblo, es militante del Partido Socialista, una persona muy abierta a la juventud y una renovación. Yo creo que la política es una carrera de relevos y yo creo que este es el momento de que Rubén asuma el llevar el testigo y llevarnos a cimas más altas.
Pues ahora ya sí que es cierto, es decir, usted lo ha dicho públicamente, han venido juntos, yo los veo, aquí no hay ni trampa ni cartón, y ahora usted ya queda en un segundo plano. Buenos días, Rubén.
Muy buen día.
Rubén Rodríguez, candidata a la alcaldía de Benicàssim, pero el Partido Socialista, ¿no?
Eso es, en moltes ganes y molta responsabilidad.
Ojo, una alcaldía en Benicàssim que porta capitanejar per... Ja fa molt de temps per al Partit Popular, no?
12 anys, exactament, no? Que porta el Partit Popular en al govern municipal i jo crec que ja fa falta una renovació al municipi, més que res per el propi municipi, no? Per els propis veïns, que li fa falta ja un canvi en les institucions municipals.
Claro, perquè Susana Márquez, per H o per B, ha estat en majoria, en minoria, en coalició, s'han partit, s'han no partit... ¿Cuántas cosas han pasado en este ayuntamiento, Rubén?
Pues la verdad que moltes, y no siempre son buenas, ¿no? Para los propios veïns. Pero somos otros, venimos encaminados a poder gobernar al municipi en unas políticas progresistas y siempre miran cap al futuro y sobre todo pues veïns de Benicàssim.
Porque claro, Rubén, si yo parlara en un polític que porte molts anys parlant, para d'ells ben senzill dir, rectificame, dime, no, mayorías no, o coaliciones tantas. Eso me diría el señor alcalde, ¿no? Però si parla en Rubén Rodríguez, jo crec que el que va a dir-me és el que sent a la gent quan està sentant una taula, perquè vostè és autònomo.
Això és. Tinc un negoci al meu municipi, a Benicàssim.
Un municipi que està amb un to brut i amb un to deixat.
La veritat és que sí, amb un to. I això és que és una realitat, no? Al final tu passes per Benicàssim i la societat, l'abandono que hi ha al municipi és...
Però no ho dic jo, que sóc usuària de Benicàssim, a més, és aixina.
Sí, sí, és palpable, no?
Vostè què sent de la gent que està assentat a la seva terrassa?
Pues això, que al final Benicàssim du 12 anys molt paralitzat, no? És, diguem, un abandono, no? Que de part de la institució, de l'Ajuntament, i ja no només és el carrer brut, sinó és l'abandonament en les associacions, és l'abandonament de diferents barris del municipi, com Benicàssim Sur, Montornès, que reivindiquen molt, molt, molt i s'ha fet, no? que al final tots són Benicàssim i pareix que ells ni existissin, no? En el nostre municipi.
Sí, sap el que passa? Que, clar, Benicàssim, el nom de Benicàssim és conegut a tot el món.
Això
és dir, si tu penses en un puesto on pots gaudir d'unes bones platges o d'un bon ambient, penses en Benicàssim. A més, viatges i tot el món coneix Benicàssim.
Però clar, sort, no? De poder, clar, ser un municipi molt conegut.
Clar, o sigui, que se ven tan bé i aquest municipi, és dir, està tan ben venut que quan arribes, jo tinc que dir que la decepció d'últimament de la gent és brutal.
Ho sabem. Som molt conscients d'aquest fet, no? Que de l'abandono, no? Que la paraula és aquesta que n'hi ha al municipi.
I ara li preguntem a Rubén Rodríguez. Vostè se presenta per millorar en què tot això?
Pues bueno, la nostra principal proposta o, diguem, ruta que durem, no? El Partit Socialista de Renovat, serà estar escoltant els veïns, que és el que ells volen, no? Que se les escolte i se... i se les involucre dins de la vida municipal.
Claro, quan tenen aquestes reunions dins del seu seno de partit, vostès tindran una fulla de ruta, evidentment.
Això és.
Quins punts s'han tocat que vostès tenen o que diuen vostès en el seu pla que tenen de futur per a Benicàssim?
Bé, pues nosaltres dins del programa electoral que estem confeccionant és veritat que tenim quatre punts molt, molt clars, no? Que al final són les necessitats principals que té el municipi. És la mobilitat, el transport públic. A Benicàssim fa molts anys que no s'ha fet res respecte d'aquesta problemàtica, no? Molts veïns reclamen, pues, igual més una seqüència d'autobusos i nosaltres en aquesta línia treballarem molt, no? Incentivant també, sobretot, a favorir l'empadronat, no? Que al final Benicàssim necessita ser un municipi de més de 20.000 habitants. Estem rozant-los, però necessitem aquesta estabilitat, no? Pel municipi de poder treballar en tindre aquesta base ja de 20.000 habitants. Entonces, moltes mesures aniran dedicades a això, no? A un pla d'empadronament real al municipi, no? Per aconseguir tots aquests habitants que ens fan falta per aconseguir l'objectiu.
Claro, però vostè per convèncer a la gent de que finalment, perquè clar, si vivim mig any en Benicàssim, si vivim mig any en la ciutat que vivim, en la que siga, perquè al final estem empadronats en un lloc i en un altre, pues perquè uns llocs ens donen uns beneficis que els altres no ens donen.
Clar, jo també pense un poc això, no? I és veritat que Benicàssim, benefici com a tal per empadronat és molt poquet. I fa falta això, no? Incentivar el fet de que el viure en quasi tot l'any és un luxe, no?
Quan paguem religiosament els nostres impostos, també.
Exacte. I al final és un luxe que està alcançable a tots, en el sentit de quan més siguem, més serveis tindrem també, no?
Afavorir els empadronats, val? I si parlem d'aquestes situacions, comerç, en Borrena, per exemple, no? No hi ha massa oferta. No sé, jo arribo...
A Benicàssim, i... dius.
Clar.
Sí, és veritat que el comerç, pues, també, no, com tot, està un poc abandonat. És que la paraula me sona un poc aixina, però és la paraula, no? Perquè s'han fet molts plans, molts de més, però és veritat que els comerç, com l'associació de comerç com a tal, no veu que aquests plans siguin efectius, sinó igual és més de paraula, no?, que el que després realment...
Ocurris. En aquests quatre punts que vostès parlaven, perquè igual ens hem desviat un poc, està la mobilitat.
Està la mobilitat, després està la problemàtica també de la vivenda, no? Una vivenda accessible per a tots. Al final és una pena, no?, que els nostres joves s'han d'anar a poblacions veïnes per poder accedir a una vivenda. Quan Benicàssim és un municipi que té molta vivenda buida durant tot l'any,
sí,
i se podria incentivar en el sentit que se pogués alquilar els pisos durant tot l'any.
I vostès tenen,
no?,
fórmules perquè això ocorrisc, perquè puguem fer això.
Per supost, estem estudiant i estem posant mesura a aquesta problemàtica que està avui en dia sí o sí al nostre municipi. És una problemàtica real, perquè l'accés a la vivenda en Benicàssim és molt, molt, molt complicat.
I quan parlem d'aquest accés a la vivenda, estem parlant de vivendes que tinguin la qualitat per a que visca gent.
Exacte.
Val. Altra cosa, ja n'hem parlat de dos.
Pues el que crec que Benicàssim més ha perdut, no?, durant aquests 12 anys del Partit Popular és la cultura, no? El referent cultural que era Benicàssim en el seu temps, i durant 12 anys s'ha perdut totalment. Avui en dia la nostra activitat cultural al municipi és molt limitada, molt, molt limitada, i això és una pena. La cultura n'hi ha que treure al carrer, n'hi ha que recuperar la programació al teatre municipal de referent, com érem en el seu temps, i sobretot això, activitats molt culturals lligar a l'educació, no?, que al final la joventut és els que més tenen que estar informats culturalment, i per nosaltres és una base fonamental.
O sigui que no hi ha oferta cultural. I oferta turística?
Per desgràcia, no.
I oferta turística?
Oferta turística, doncs igual també n'hi haurà que canviar un poquet el model, no?, de turisme que hi ha. És veritat que Benicàssim és molt peculiar en aquest sentit, perquè molts veïns de Castelló tenen la segona residència al municipi. Bueno, Castelló, província...
Provincia, parlem.
Però sí, és veritat que Benicàssim normalment són més de Castelló que més visuals se fan, no?, en aquest sentit. I és veritat que aquest model igual n'hi ha que veure, no?, que és el que més rentable, i sobretot als comerciants del municipi, que, no?, són els que del turisme s'alimenten durant tot l'any. També més oferta hotelera, no? Al final és una pena que tot el món, en festivals, en grans esdeveniments, al final a Benicàssim avui en dia molts pocs se queden a pernoctar aquesta nit, no?
Jo he observat que Oropesa cada vegada brilla més.
Oropesa és un gran referent de com es pot canviar el municipi en 4 anys.
Jo no sé si vostès miren de reull, perquè la marca Benicàssim és la marca Benicàssim.
Sí, bueno, Miguel Ayr va comentar, no?, el fet de que Benicàssim tenim la gran sort de l'enclau on està Benicàssim, que ahir ho va comentar el senyor alcalde. Tenim esa sort perquè és que per part de les institucions s'ha fet molt poc, no?, per posar a Benicàssim on toca. Benicàssim ho té tot per ser un referent provincial, i ja no provincial, sinó nacional, no? Tenim unes platges meravelloses, tenim Sí, és veritat que nosaltres mirem molt cap a la mar sempre, però detrás tenim un paratge natural que n'hi ha que donar la importància que té i fomentar, no? També un turisme diferent.
Cosa que Oropesa està treballant des de fa 4 anys en aquest sentit. Entonces, hi ha que tindre una ciutat o reacciona o s'apara.
Això és, i això és l'objectiu de Som Futur, no? Que és el nostre lema, d'activar Benicàssim i el que tu dius, Oropesa és un clan referent que en 4 anys d'un govern que portava, no sé si són 20 o 24 anys, no recordo bé, del Partit Popular, en 4 anys ha transformat Oropesa. I ara mateix Oropesa és un referent cultural.
Mire, Oropesa estava en coalició. Oropesa tenia una coalició exactament igual que Benicàssim. En l'única diferència que Oropesa s'han partit l'alcaldia i era el Partit Socialista el que se la partia en Ciutadans. I, sin embargo, en Benicàssim no s'han partit l'alcaldia, ha sigut l'alcaldessa del Partit Popular, però Ciutadans estava en coalició. I en Benicàssim hi ha hagut una batalla campal, a més retransmitida minut a minut.
I això és una llàstima, sobretot pels veïns del nostre municipi.
Sí, jo el que m'agradaria és que vostè me diguera, perquè clar, durant aquest temps vostè ho tindria tan fresquet, què se parlava?
Es parlava de la
batalla campal que hi havia des de l'Ajuntament.
Però la veritat que la sensació, crec jo, dels veïns, no? És això, la inestabilitat que això genera, no? Ara mateix el municipi no té aprovats els pressupostos municipals i tot això paralitza moltíssim una activitat municipal, no? I sobretot de fer créixer el nostre municipi, que sí, és el que li fa falta. A Benicàssim fa falta créixer.
I normalment sempre busquem culpables, no? I diu, la culpa a l'Ajuntament o la culpa anava directament cap a una de les dues figures?
Bueno, jo no sé qui té la culpa. Jo només sé que els perjudicats són els veïns del nostre municipi. Jo la culpa... L'objectiu són els veïns del nostre municipi sempre.
Sap la diferència? Mire, quan una persona és ben jove, diu, mire, a mi no me dona igual qui té la culpa, jo el que vull és que m'ho solventen. Vaja, vostè porta el perfil del jove total, no? Està molt bé. Bueno. Rubén, sap la... Vostè sap la responsabilitat que té damunt de vostè en este moment? És que no estem parlant de qualsevol municipi, estem parlant del municipi de Benicàssim.
Sí, bueno, és el meu municipi, no? És el municipi que... És el meu poble, on jo m'he criat, i el que estimen tota la meva força. I per això m'he decidit, no? Perquè davant de la paràlisi que n'hi ha al municipi, jo vaig estar vivint també fora 5 anys, no?, del municipi. Vaig estar a Madrid, a la capital. I és veritat que quan jo tornava de Madrid, quan venia pues, a veure el Nadal, en demés, no, a veure la família, sempre se notava que Benicàssim no avança. No avança ni socialment, ni culturalment, ni en infraestructures. Benicàssim està igual fa 12 anys.
No, i el més bo de tot és que estàs a Madrid i dius, me'n vaig, on vius a Benicàssim? I país que digues, o sigui, no sé, és com... Sí.
Un paraís, no?
Però quina sort tens, no? Com sí. Allò de, que bé...
Clar, el problema de Benicàssim ara mateix és això, que si tu vols créixer professionalment, socialment, personalment, tens que, per desgràcia, tens que potser buscar altres llocs, no? Entonces, nosaltres, el nostre objectiu és ese. Tu tindràs l'opció de quedar-te en teu municipi perquè seguiràs creixent culturalment, professionalment, i si tu després te vols anar, tens l'opció d'anar-te'n, però que tu en el teu municipi tinguis totes aquestes opcions, no? Que al final és lo important.
I sobretot, o sigui, el que nosaltres fem és l'herència que deixem, és dir, ja no per tu, sinó per tot el que ve darrere.
Això és l'objectiu principal, no? d'aquest projecte de Som Futur. Uh-huh. El futur dels nostres joves, dels nostres nebots, fills...
I dels nostres majors.
I dels nostres majors, per suport, no ens oblidarem d'ells. Així, nosaltres pensem en tots els veïns de Benicàssim, en tots. Totes les mesures que estem preparant seran pensant en tots els veïns, en tots.
Pues Rubén Rodríguez, candidat a l'alcaldia de Benicàssim, és un plaer haver-lo tingut.
Moltíssimes gràcies, Susana. Jo encantat d'estar així per primera volta i espero que sigui la primera de moltes.
He sigut molt amable avui, Rubén. Després li
bueno, pues t'agraeix molt.
Després li trauré també els defectes. És així, no, Miguel?
Muy bien. Muy agradecidos.
Quan usted ha tenido que hablarle y preguntarle cosas que le han incomodado, también lo he hecho.
Pero yo te he contestado cómodamente. Yo creo que iniciáis un desarrollo periodístico y que Rubén será un buen interlocutor contigo.
Eso espero, si no me quejaré. ¿Eh?
Vale.
Muchas gracias a los dos y
gracias,
ánimo.
Gracias.
If you wanna get down on the ground, go
2008. Bueno, no. 3008. No. Un 308. Espera, mejor un híbrido. O eléctrico. O no. Ay, no sé, la verdad es que me gustan todos.
Tranquila, en Leonauto Castellón y Villarreal tienen el Peugeot que necesitas. Ah, y con entrega inmediata, no te lo pienses.
Avenida Castellbell 75 Castellón y Avenida Francia 60 en Villarreal.
La Moderna. Café, tapes y copes. Ven a disfrutar de los mejores desayunos y cafés. También puedes degustar sus bocadillos fríos, así como pasar un rato agradable con amigos en nuestros tardeos. Te ofrecemos montaditos con cerveza y todos los martes, promoción, dos cervezas y una tapa a elegir. La Moderna, café, tapes y copes, abierto de lunes a domingo. Nos encontrarás en calle Perejil, número 1 de Villarreal.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro, en Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education, Colegio Santa María de Villarreal, siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Manitas al instante. ¿Qué necesitas? ¿Una reparación en el hogar? Estamos de guardia las 24 horas del día, 365 días al año. Mudanzas de naves industriales, reformas de albañilería y pintura, electricidad, carpintería, fontanería y cerrajería. Y si necesitas transporte para materiales de construcción, también lo tenemos. Presupuestos accesibles e inmediatos. Manitas al instante. Infórmate al 681-162-508. Manitas al instante, la solución a tus problemas en el hogar.
¿Conoces Herbotec?
es un multiespacio enfocado a tu bienestar. Podrás encontrar una cafetería saludable, una arboristería, una tetería y una tienda de regalos. Pero espera, hay más. También tienes terapias holísticas como masajes, hipnosis, entre otras. Estamos en la Avenida Francia 37 de Villarreal. Teléfono 697-20-98-63.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal, nuestro servicio de despacho lo incluye todo, para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
Sabrera Agroquímics, 40 años dedicada a la distribución y venta de productos fitosanitarios, servicio a fincas y tratamiento con turbo. Sabrera Agroquímics, una empresa que trata y cuida sus campos. Distribuidor oficial de Bayer CropScience y Sipcam Iberia. Sabrera Agroquímics, 4 décadas a su servicio, los encontrará en la calle Borriol 82 de Villarreal.
Carnicería Carnes Alto Mijares, especializados en elaboraciones propias, así como en todo tipo de carnes frescas y cortes. Carne gallega, toro de lidia, potro, chuletón de buey, productos de denominación de origen de Aragón, Andalucía, Galicia, gran variedad de hamburguesas y casquería. Haz tu pedido por WhatsApp al 697-196309. Te lo llevamos a casa. Carnicería Carnes Alto Mijares. Nos encontrarás en calle Onda número 71 de Villarreal, frente al Parque de la Panderola.
Estás escoltant la 92.2 de la freqüència modulada.
I sense sorpresa, el Congrés ha rebutjat aquest dimecres la moció de censura que ha promogut Vox per a tombar el govern espanyol i encapçalada pel veterà professor i expolític Ramon Tamames, que es presentava com a independent. Tal i com estava previst i d'acord amb el sentit del vot que han anat avançant els diferents grups parlamentaris, en les intervencions la iniciativa només ha aconseguit el suport dels 52 diputats amb què compta el partit liderat per Santiago Abascal i el vot de Pablo Cambronero, exdiputat de Ciutadans, ara en el grup mixt. La votació ha sigut pública i nominal, per ordre alfabètic i ha començat per la lletra Q. La resta de les formacions sí s'ha oposat, tret del PP, que aquesta vegada ha optat per l'abstenció. I el ple de la Diputació de Castelló va aprovar ahir amb les votacions favorables de l'equip de govern del Partit Socialista del País Valencià PSOE i Compromís i l'abstenció de Ciutadans la proposta de l'equip de govern de cedir a la Generalitat Valenciana 540 hectàrees de terreny que estan al voltant de l'aeroport de Castelló que quedaran adscrites a l'entitat Aerocas. És una mutació demanial que s'ha adoptat després de la pertinent sol·licitud de la Generalitat Valenciana amb l'objectiu d'afavorir el procés de creixement i desenvolupament de l'aeroport i, per extensió, del sector turístic provincial. Escoltem el president de la Diputació, José Martí.
I és, com se fa moltes vegades, un ús demanial d'una administració a una altra, com se fa en carreteres, com se fa en moltes altres estructures, inclús vostès que anem a unes eleccions autonòmiques pareix que la Generalitat no és nostra. Què és que la Generalitat no és nostra? Que el que és nostre és la Diputació? La Generalitat és nostra, i és seua, i és nostra, i és de tots, i està invertint claríssimament en aquesta infraestructura. Per tant, dins d'un dia negre, jo com a president també, i el que han fet l'equip de govern, dir que és un dia important per a la nostra província. Col·laborar institucions és el que estem fent. I una altra, com en el seu dia, i ho han dit així, i no ho tenim que ocultar, si podem, ho tindrem que fer en l'Hospital Provincial, cedir a l'administració autonòmica el que és el Servei Públic de Salut, també l'Hospital Provincial. És que pareix que com si ho donàrem a alguna potència estrangera, i és la nostra Generalitat. Llavors, jo penso que és important el que estem fent avui per a tota la província, per al desenvolupament de la província.
I tot això venia arrel perquè el Partit Popular lamenta que el PSOE de la Diputació actua les ordres de Puig i regala els terrenys de l'aeroport de Castelló a la Generalitat en lloc de defensar el patrimoni, els interessos i el futur dels castellonencs. Així ha succeït aquest dimarts en el ple de la Diputació Provincial, on l'equip de govern del Partit Socialista i Compromís ha aprovat, com dit abans, la mutació de Manial per part de l'institució provincial a favor de la Generalitat. Escoltem a Maria Àngeles Pallarès.
Bon dia, companys, president. Avui, el dia 21 de març de 2023, passarà la història com un dels dies negres per a aquesta institució i per als veïns de la província de Castelló. Tots tenim dret a decidir com volem que sigui el final d'una etapa. I vostès avui estan certificant el pitjor epíleg possible per a aquests 4 anys del seu nul lideratge. Avui, una vegada més, el Partit Socialista i Compromís han decidit acatar les ordres de Ximo Puig i regalar els terrenys de l'aeroport de Castelló a la Generalitat. Sí, regalar algo que és de tots els veïns de la província de Castelló, sense explicar per què i sense explicar a canvi de què. Vostès avui estan perpetrant en nocturnitat i alevosia algo que porten preparant des de fa més d'un any. Més d'un any de tràmits administratius amagats a la ciutadania i als seus representants en aquesta institució. No és que hagin xafat els drets fonamentals dels membres d'aquesta casa. No és que es produïsca la major despatrimonialització d'aquesta institució. El més important que va ocórrer avui, després d'aquesta votació, és que els han llevat a la ciutadania, als veïns de la comarca i de tota la província, el dret a saber. Vostès avui no estan dient a qui beneficia este regal dels més de 5 milions de metres quadrats de terreny on s'ubica l'aeroport. Què hi ha detrás de tot això, senyors socialistes? Puig i els socialistes han passat de qualificar l'aeroport de Castelló com una desgràcia per a la província i que només arribaria el 0,01% dels turistes a convertir-lo en un objecte de desig, arrebatant a la Diputació de Castelló i a la província el seu desenvolupament. Els anunciem que el Partit Popular no es va quedar de braços creuats. El recurs de reposició sols ha sigut a l'inici i anem a continuar en totes les accions judicials que siguin necessaris per restablir el dret d'esta casa, dels seus diputats i, per damunt de tots, dels veïns d'esta província. Perquè la transparència a la que vostès sempre fan referència brilla per seva ausència. El futur de l'aeroport no pot passar sense que aquesta casa en formi part. Deixar la Diputació a banda del seu desenvolupament és un error.
I l'Ajuntament d'Almassora ha conclòs la reordenació de la plaça Santa Isabel per incrementar la seguretat dels usuaris, en la seva majoria menors, i així evitar riscs d'atropellament en una zona utilitzada com a parc infantil. La reubicació de taxis, aparcaments de vehicles, contenidors i senyalització viària formen part a una iniciativa activada des de l'àrea de territori. Hem reubicat les places de taxis perquè siguin més visibles i segures tant per als conductors com per a qui els utilitzen, i hem buidat de vehicles el perímetre central de la plaça, sempre pensant en aquestes situacions de risc tan freqüents en xiquets que eixen corrents darrere d'una pilota. Paraules de l'alcaldessa Mercè Garí. I Onda celebra la Peque Pasqua amb una infinitat d'activitats per als més xicotells. L'Ajuntament organitza una completa programació a l'aire lliure dels dies 9, 10, 11, 12 i 16 d'abril, i la diversió estarà garantida per als més xicotells amb la programació d'activitats que arrencarà diumenge que ve, dia 9 d'abril, a l'entorn de l'Ermitori del Salvador, amb un horari de 4:30 a 7 de la vespre els xiquets ondenses tindran l'oportunitat de participar amb un ampli ventall d'activitats que incluïssin tallers de globofèxia, cometes, ceràmica, bitles, canastes electròniques, balls i futbolín. L'Ajuntament de Borriana inicia les sessions de les activitats de dinamització comunitària en el barri de la Bosca que pretenen aportar una millora en la cohesió i convivència veïnal alhora que ofereixen un punt d'atenció municipal en el propi barri, segons ha anunciat la regidora d'Inclusió, Maria Romero. I una crema agrícola a Viver, a l'Alt Palància, ha provocat l'evacuació preventiva d'un càmping, segons ha informat el Servei d'Emergència 112 de la Generalitat. El foc en un terreny de cultiu s'ha produït prop d'una zona forestal, motiu per la qual s'ha pres aquesta mesura preventiva. Poc abans de les 6 de la vesprada, el foc s'ha donat per estabilitzat. Fins al lloc del foc s'han desplaçat dos mitjans aeris, tres unitats dels bombers forestals de la Generalitat, dues autobombes, dues dotacions i un coordinador dels bombers de la Diputació de Castelló i també un agent mediambiental, segons ha detallat, ens han detallat les fonts implicades. I la Policia Nacional ha detingut dos homes per violar presumptament a una menor de 14 anys en els lavabos d'un supermercat de la ciutat d'Alacant dimarts per la vesprada. L'agressió l'ha avançada aquest dimecres en informació que ens han donat i posteriorment l'han confirmada els fons policials. A hores d'ara, els dos individus es troben a la comissaria provincial d'Alacant i s'espera passar a disposicions judicials i fonts pròximes a la investigació han assenyalat que estan acusats d'un delicte d'agressió sexual, però no han pogut precisar quan declararan el juzgat. Podria ser aquest mateix dia o ja dijous. I Casabó, el candidat del Partit Popular, aposta per una atenció prioritària per als majors de 65 anys i per agilitzar els tràmits per estalviar temps als veïns en les seues gestions. Escoltem Adrián Casabó.
Des del Partit Popular de Vila-real anem a treballar amb força per una administració local més oberta, més àgil i més eficaç. I per això, la pròxima legislatura des del govern anem a impulsar una sèrie de mesures per a fer-ho possible, perquè de veritat l'Ajuntament siga un aliat dels seus veïns. Anem a acabar amb el fet de que siga obligatori la cita prèvia per a fer una gestió amb l'Ajuntament de Vila-real. Impulsarem també una atenció específica i prioritària per a les persones majors de 65 anys i anem a activar també una sèrie de mecanismes per a utilitzar les noves tecnologies per a aquells veïns que així ho vulguin fer, per a evitar també desplaçaments innecessaris a les oficines municipals i estalviar temps als nostres veïns.
Estàs escoltant la 92.2 de la freqüència modulada.
Agricultor, cazador, ciudadano, si estás en contra de la competencia desleal desde países no socios de la Unión Europea, de las restricciones medioambientalistas a la agricultura que te hacen perder competitividad, de la PAC de los ecoregímenes y del cuaderno digital, de la mal llamada ley de bienestar animal, y quieres una solución válida frente al cotonet de Sudáfrica, el 25 de marzo a las 11, con salida desde la Estación del Norte, gran manifestación en Valencia. Vienen elecciones, nos van a escuchar.
En Grupo Cooperativo Cajamar llevamos 25 años gestionando las ayudas PAC, trabajando contigo para que puedas anticiparla y domiciliarla en nuestras oficinas. Te ofrecemos nuestra experiencia, apostamos por nuestro campo y por nuestros agricultores. Consulta en nuestra web y en adnagro.com.
Caixa Rural Villarreal, la caixa del nostre poble.
Tens bon paladar? Vine a comprovar-ho. Ara pots gaudir a la braceria del bon paladar i tastar el polp a la brasa. O si lo teu és la carn, una parrillada mixta. Disposem de serveis de menús i esmorzars. Vine a conèixer la nova gerència del bon paladar. Ens trobaràs a la plaça Major de Villarreal, número 34, just darrere de l'Ajuntament. Comandes al telèfon 624-288-409.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mater Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mater Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Boncata és un gastrobar on podràs gaudir d'un bon sopar amb la teua parella i també celebrar amb els amics una victòria del Villarreal. Ens trobaràs a l'Avinguda Mediterrani número 8, Villarreal. Reserves al 964-83-83-02.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
And it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say.
Y hoy tenemos en Radio Villarreal al doctor don José Luis Rojo Moreno. Él es doctor en medicina y cirugía. Buenos días, doctor.
Hola, buenos días. Encantado de estar con ustedes.
Me pregunto lo mismo, y es si nuestros genes somos realmente nosotros y nuestro futuro. Es decir, ¿tenemos que, cuando nos hacemos un estudio genético, ir exactamente a leer lo que nos dice este estudio genético?
El estudio genético tiene varias funciones. En primer lugar, es predictivo, que nos puede decir que tenemos unos genes para una enfermedad, pero no quiere decir que esa enfermedad se produzca, sino que está silenciado y tiene que estar silenciado siempre. Uh-huh. En segundo lugar, por ejemplo, el estudio genético puede ser también base para un tratamiento. Cuando ha hablado Alicia de la microbiota intestinal, hacemos estudio genético de la ECE y damos un tratamiento. Entonces, pero nosotros no somos nuestros genes. Eso es una cosa que es una cosa muy reciente. Bueno, reciente no, lleva muchos años, pero ahora ya se está investigando mucho. Se ha visto que los genes se van a manifestar o no se manifiestan o van a manifestarse de una forma errónea según otros factores externos, que no somos exactamente lo que nos dice la genética.
Es decir, nosotros tenemos unos genes que no necesariamente tienen
se manifiestan.
Tienen que actuar como nos han dicho en ese estudio genético. El estudio genético, de alguna manera, nos serviría para no ir por donde nuestros genes nos llevarían.
Si nuestro estudio genético, por ejemplo, nos dice que tenemos una posibilidad, que tenemos unos genes que están asociados, por ejemplo, al Alzheimer, por poner un ejemplo, no quiere decir que obligatoriamente tengamos Alzheimer. Porque ese gen, si está silenciado y no se manifiesta, no tendremos Alzheimer.
Pero claro, es muy importante este estudio, es tener un estudio genético, porque de alguna manera nosotros nos va a prevenir esa predicción que nos dan.
Claro, a partir de ahí se toman todas las medidas que hay hoy en día y que van surgiendo cada vez, porque la genética es una ciencia que acaba de empezar. Estamos en los inicios. Y la epigenética, que hablaremos después, es una cosa que está en los inicios. Entonces, es una cosa que podemos tomar todas las medidas posibles para que ese gen no se manifieste. De hecho, ahora hay muchos estudios en el cáncer que hablan sobre lo que hablaremos después, que es la epigenética, para que los genes que tienen facilidad para el cáncer no se manifiesten. Y ya hay medicamentos que actúan no sobre los genes, sino sobre esta epigenética, esta cosa que está también en los cromosomas, que hace que se manifieste o no se manifiesten los genes.
Claro, y esto es difícil de entender, doctor. Usted lo entiende que para nosotros es como, ¿cómo que podemos nosotros hacer que estos genes que nosotros llevamos no se manifiesten?
Fundamentalmente, si es una enfermedad genética pura, que eso sabemos que las enfermedades genéticas puras son las enfermedades llamadas raras, porque muy poca gente la tiene, sabemos que la mayoría de las enfermedades que asociamos, por ejemplo, a la vejez, todas las enfermedades tienen un componente genético más o menos pequeño y después tienen un componente de estilo de vida muy grande. Entonces, lo que nosotros podemos es cambiar completamente el estilo de vida, no tomar tóxicos. Yo, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, un ejemplo. Una persona puede ser fumadora y fumarse dos paquetes al día. Y esa persona nunca tiene cáncer. Tiene un factor genético que está anulado. Sin embargo, su pareja no tiene anulado ese factor.
Claro.
Y su pareja no es fumadora. Y esa pareja, eso está estudiado y escrito, y esa pareja tiene cáncer de pulmón.
Quizá porque convive al lado del fumador.
Sí, lo que llamamos fumador pasivo.
Claro.
Esa pareja que no tiene esa protección está recibiendo las toxinas del tabaco y a ella sí le produce un cáncer de pulmón, sin embargo a él no.
Fíjese que esto hay veces que siempre nos decían, oye, es que si eres fumador tienes todas las papeletas para tener un cáncer.
Sí, vamos a ver. Si eres fumador tienes...
Pero hay que tener predisposición.
Hay una predisposición. Lo que pasa es que la gente que no tiene predisposición es muy poca. La mayoría de la gente, al final, o aparece un cáncer de pulmón, o aparece un cáncer de vejiga, pero bueno, no existe tanta gente, que no podemos, digamos, decir que si yo no tengo predisposición puedo fumar. No, al contrario, porque el tabaco no solamente afecta al pulmón.
Claro, lo que pasa es que sí que ahí estamos haciendo que un factor externo, como es el tabaco, de alguna manera propicie ese cáncer.
El tabaco produce muchísimas toxinas que también afectan al hígado, al corazón, al intestino, entonces nos hace envejecer más rápidamente. Igual que hablamos de los telómeros, hablamos que los telómeros, una forma de evitar o que alargar los telómeros es hacer ejercicio, alarga los telómeros. Y después, si evitamos alcohol, tabaco y todos estos tóxicos externos, también conseguimos alargar un poquito los telómeros.
Siempre hablando de ese exceso que se puede hacer con estas, con, por ejemplo, el alcohol, el tabaco. Pues claro, hablamos no de un fumador social o no de un bebedor social.
Hablamos de un exceso hasta cierto punto. O sea, lo ideal sería no fumar nada. Fumar un poco, no. A mí, cuando hablamos de que dosis mínima de algo no produce toxicidad, y a partir de esa dosis sí produce toxicidad, eso es un convenio que hay entre los sectores sanitarios europeos y mundiales y los sectores políticos, porque claro, si un producto tóxico que no es tóxico, por ejemplo, imagínese un producto que no es que consideramos que si tiene 0,2 no es tóxico, pero ese producto está en el alimento, en cosa que compramos en el supermercado, y compramos 5, 6 o 7 cosas que tienen ese mismo producto.
Hay acumulación, estamos, claro, estamos acumulando.
Y entonces
claro.
Tenemos tóxicos. Entonces, el tóxico realmente, para mí, realmente, que eso es imposible, sería cero. No decir, además, políticamente, se ha usado los niveles tóxicos para influenciar sectores. Por ejemplo, hace años en Francia hubo una producción agrícola muy grande, que tenía mucha toxicidad, y entonces se decidió, en vez de quemarlo todo, subir el nivel de toxicidad. Pues si hasta ahora permitimos 0,1, vamos a permitir 0,5 y lo podemos vender. Y otro ejemplo que es muy importante es que cuando pasó lo de Chernóbil.
Sí, sí.
Todos los países que rodeaban, todos los países estaban contaminados, los vegetales, la leche, los animales. ¿Qué pasa? Que muchos países se negaron a comprar productos de esos países porque estaban contaminados. Algunos países de Europa, como entre ellos España, subimos el nivel de radiación, por eso digo el nivel permitido, lo subimos más alto para poder comprar esos alimentos.
Ojo,
entonces, entonces, claro, la solidaridad está muy bien, pero no a base de a costa de la salud de nosotros. Entonces, claro, nosotros subimos el índice según interesa políticamente, nos llegan alimentos irradiados que otros países no lo quieren.
Si hablamos de la epigenética, hablamos de solución.
Hablamos de una nueva ciencia que se está ya trabajando mucho.
Pero soluciona, doctor.
Soluciona. O sea, están ya hay medicamentos epigenéticos. Para expresar un poquito lo que es la epigenética, nuestros cromosomas, que es donde tienen todos los genes, donde nos dice toda la información, se descubrió que solamente el 10% es funcional. O sea, que cuando tenemos un cromosoma con todos los genes que tiene, solamente el 10% funciona. El 90%... antes se llamaba ADN basura,
sí,
que no tenía ninguna función. Los estudios posteriores nos han enseñado que de ese 90% que no funciona, hay un 45% que sí que es verdad, que son restos de virus que, a nivel de la evolución, virus que hemos estado en contacto, bacterias y cosas que, digamos, nos sirven. Aunque se supone que eso no nos afecta para nada, sí que hay algún estudio ya que sale que dice que alguno de esos restos puede afectar a los genes. Pero eso no es lo más importante. Lo importante es el otro 45%. Ese otro 45% que no es funcionante actúa sobre los genes. De modo que un gen que tiene una función para crear una proteína o un ARN o que está asociado a una enfermedad, hay un grupo de genes, digamos, de que se llama epigenética, que es sobre los genes, que va a hacer que ese gen se manifieste o no se manifieste. Y eso se está estudiando muchísimo, por ejemplo, en el cáncer y en enfermedades neurodegenerativas. Porque se manifiesta, o sea, no cambiamos la estructura. Yo pongo siempre, por ejemplo, el ejemplo de si el señor, imaginemos esos señores que tienen que llevan la botellita o el aparato de oxígeno, ¿no? El aparato de oxígeno, y que cada se lo ponen 4, 5, 6 horas o todo el día puesto el oxígeno. Imaginemos que, es un ejemplo, que por una causa externa, sin modificar el aparato, o sea, el aparato no se modifica, pero en vez de crear oxígeno, nos creara, por ejemplo, CO2. Pues nos mata. O sea que la estructura del gen no se modifica. Lo que hace la epigenética es que ese gen, sin cambiar la estructura, haga algo negativo, algo malo, o no funcione bien. Y entonces ahora se está centrando muchísimo en los estudios epigenéticos, y ya están saliendo medicamentos epigenéticos para modificar cómo actúan los genes.
No el gen, sino cómo actúan.
Cómo actúan los genes. Eso es muy importante.
Esto es asombroso. Es decir, nosotros lo recibimos y pensamos, bueno, esto es por arte de magia. No. Esto ocurre así, no modifica el gen.
No, la estructura no la modificamos. Cuando es una enfermedad genética pura o un factor puro, sí que es verdad que hay ya trabajo realizado y hay enfermedades genéticas que se han curado. Nosotros tenemos al doctor López Otín, que para mí es un maestro grandísimo. Él ha curado una enfermedad, una progeria, que son niños que ya hemos comentado que envejecen a los 10 o 12 años y mueren a los 14, de viejos, con aspecto de personas de 90 años,
sí,
o 100 años.
Sí.
Entonces, él ha curado a un paciente de esto, pero vía transformación genética. Él ha tenido que coger el gen y cambiar ese gen. Él no ha hecho la traducción epigenética. Ahora, en la mayoría de los casos, Lo que tenemos que actuar es para que ese gen no se manifieste.
Doctor, una pausa de publicidad, pero no se vaya porque le quiero preguntar más cosas.
Vale, gracias.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
En Bocaterías Lluïsos te lo ponen fácil y te ofrecen suculentos almuerzos. O si no tienes tiempo de cocinar, dispones de menú diario de lunes a viernes y los sábados. Bocaterías Lluïsos, calidad al mejor precio. Avenida La Murá, 12, de Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Villarreal.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
Hay cosas que nunca cambian, como el calor en agosto, la lluvia en abril, o como los beneficios que ofrece Kia Seminuevos certificados en la compra de tu vehículo seminuevo. 7 años de garantía desde matriculación, financiación especial con Kia Finance, garantía de cambio y muchos beneficios más. ¡Que no te lo cuenten! Descúbrelos todos en tu concesionario oficial Kia Seminuevos certificados más cercano.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Villarreal, avenida Fueros de Valencia 15, Villarreal.
En Grúas Tomàs estem especialitzats en treballs de xicoteta i gran envergadura. Servei de grua 24 hores, transports especials i plataformes aèries. Amb les úniques grues de celosia de la Comunitat Valenciana. I amb un repte apassionant, donant-lo tot amb el Villarreal Club de Futbol en les obres al nou estadi de la Ceràmica. Fes-ne cas. Confia en Grúas Tomàs.
Fira d'Antiguetats al Centre de Congressos, Fires i Trobades de Villarreal. Els dies 25 i 26 de març, de 10 del matí fins les 8 i mitja de la vesprada. Els objectes que busques dels teus avantpassats, records de la teva infantesa, eines de treball i molt més ho trobaràs a la Fira d'Antiguetats i Brocanters els dies 25 i 26 de març, al Centre de Congressos, Fires i Trobades de Villarreal.
Y continuamos con el doctor don José Luis Rojo Moreno. Recordemos que es doctor en medicina y cirugía. Y ahora, después de esta pausa de publicidad, vamos a hablar de cronobiología. ¿No es así, doctor?
Bueno, vamos a intentar enlazar el tema anterior que hablamos con el tema de hoy. En el tema anterior estuvimos hablando de cómo un fármaco, según a la hora que se dé, puede ser efectivo, puede ser no efectivo, incluso puede crear cierta toxicidad.
Claro.
Y también hablamos de cáncer. Hoy en día, a nivel de genética, es una prueba que hacemos nosotros y que un país no europeo quiere hacerlo a toda la población, sabemos que hay tres tipos de personas con respecto cuando tomamos una medicación. Está el metabolizador estándar, y pongo un ejemplo. Yo pongo siempre el ejemplo del ibuprofeno, pero voy a poner uno que llame más la atención. Una pastilla para el corazón. Si tomamos una pastilla para el corazón, que en teoría tiene que durar 8 horas,
sí,
esa persona tiene que tomarse 3 pastillas al día.
Sí.
Ese es el metabolizador estándar. Pero después hay un grupo, un porcentaje también importante, que es metabolizador rápido. Esta persona, lo que hace el hígado, que es el que lo va a desintoxicar, el hígado lo que hace es que lo elimina muy pronto. Y en vez de durar 8 horas, dura 6 horas. ¿Qué pasa? Que si está tomando una medicación para una enfermedad y tiene que cubrirle 8 horas, le está cubriendo solamente 6 horas. Hay 2 horas que no le cubre. Entonces esta persona tendría que tomarse, en vez de 3 al día, 4 al día.
Claro.
¿Eh? Y después existe otro grupo de personas que son los metabolizadores lentos, que nuestro hígado tarda mucho en eliminar ese tóxico, ese medicamento. Y esa persona, en vez de tardar 8 horas, tarda, por ejemplo, 12 horas. ¿Qué pasa? Que si le damos la medicación cada 8 horas, le estamos intoxicando, le ponemos una toxicidad. Por eso ya existen estudios farmacogenéticos que se dedican a saber si una persona es metabolizadora rápida, normal o lenta. Y en algún país de fuera de Europa ya se quiere implantar a nivel general.
De hecho, recuerdo en alguna conversación que hemos tenido, doctor, que usted me comentaba que hay incluso prospectos de los medicamentos que
en Estados Unidos ya lo ponen todo y en España empiezan a aparecer algunos. Cuidado con el tipo de metabolización. Por eso muchas veces cuando algún paciente me dice, me han dado la misma pastilla que a mi marido, por ejemplo, para el colesterol, y a mi marido le va muy bien, a mí me sienta muy mal.
Claro.
Pues bueno, a lo mejor es que usted es metabolizadora lenta y se está intoxicando de ese medicamento. O a lo mejor usted es metabolizadora rápida y ocurre que no le está haciendo el efecto que tiene. O sea, que no es un problema de me han acertado, sino que hay que hacer eso, tenemos que hacer un estudio genético individualizado para saber cuánto hay que dar a cada persona.
Incluso personas que son hermanos o incluso gemelos.
Sí, incluso gemelos, sí. Depende mucho de los gemelos son tienen algunas características muy, muy, muy comunes. Lo que pasa es que hay muchos estudios hechos en gemelos homocigóticos, es decir, gemelos idénticos, y se ha visto que nada más nacen, en el momento del nacimiento tienen la misma epigenética, porque han estado en el mismo recinto los dos.
Sí, claro. Han estado...
El ambiente que los rodea...
Todos los factores eran los mismos, lo mismo, claro.
Pero una vez que nace,
claro,
ya la epigenética de uno varía y la epigenética de otro. Entonces, ahí se han hecho muchos estudios, se están haciendo muchos estudios de epigenética. Y entonces se ha visto que los gemelos idénticos, se han estudiado muchas familias en las cuales uno es sano y el otro, por ejemplo, ha desarrollado un cáncer.
Pero habrá cambiado...
No, los genes son los mismos.
Pero habrán tenido distintos...
El estilo de vida.
Claro, habrán...
Ha tomado más tóxicos,
claro.
Ha fumado...
Se han criado de forma diferente.
Sí, entonces eso actúa sobre los genes. Y eso actúa sobre los genes y hace que un gen se manifieste de otra forma.
Claro,
incluso...
eso es como cuando ves dos hermanos y dices, hay que ver uno lo guapísimo que es y el otro, oye, qué pobrecito, y dices,
pero si son homocigóticos, si son idénticos, hay una cosa que es el fenotipo, que es la expresión de los genes por fuera. Y uno puede ser... pueden ser dos gemelos idénticos al nacer, pero después pueden ser muy diferentes físicamente, porque la alimentación, normalmente si se separan, ¿no? O sea, si el estilo de vida de uno y el estilo de vida de otro cambia mucho, puede que incluso físicamente sean muy diferentes,
claro,
no se parezcan tanto.
Y a veces lo que crees, no en gemelos, sino en mellizos, es, bueno, es como uno ha sacado más genes del padre y otro más genes de la madre.
No. Los genes son idénticos, claro, tienen la misma estructura. Lo que funciona diferente es el ambiente en el que se desarrolla. Entonces, pues se llaman también, hay gemelos discordantes, que son gemelos que los dos tienen el gen, por ejemplo, del cáncer, de un cáncer de pulmón. Y uno lo desarrolla y otro no.
Incluso enfermedades genéticas, me refiero, usted me corrige lo de genética, pero si hay, por ejemplo, distrofias musculares,
sí,
ojo, que a un hermano le ha aparecido con 20 y a otro con 50.
Sí. O puede a un hermano aparecerle y a lo mejor al otro no aparecerle. En el caso, por ejemplo, hablamos de estos gemelos homocigóticos, que se puede estudiar porque son idénticos, los dos tienen un gen del cáncer, pero uno lleva un estilo de vida que hace que no se manifieste y el otro lleva un estilo de vida que hace que se manifieste. Y uno tiene cáncer y el otro no.
Cuando hemos hablado a veces, usted me ha hablado de los hijos de un actor muy famoso, porque la gente pueda consultarlo y verlo físicamente.
Sí. Bueno, los hijos, yo es una cosa curiosa, que lo vi, los hijos del actor Arnold Schwarzenegger,
sí, sí.
Uno ha sido criado por el padre y otro ha sido criado, creo que no son gemelos.
Pero tienen los mismos padres, el mismo padre, la misma madre.
Uno ha sido criado por el padre, otro ha sido criado por la madre. Entonces hay fotografías que se pueden buscar
Internet, claro.
Y entonces vemos que el hijo que ha sido criado por el padre le ha hecho hacer ejercicio, estilo de vida sano, y no es que esté tan fuerte como él, pero es un chico bien plantado y sano. Sin embargo, el que ha sido criado por la madre ha llevado un estilo de vida muy diferente y es una persona obesa y con unas características negativas en cuanto a fisiológicas y de patologías. Entonces, según el estilo de vida, hace que variemos en salud y enfermedad. La epigenética tiene una cosa muy importante. Esos factores que hacen que un gen se manifieste mal o bien, se ha visto que puede ser reversible. igual que los genes es muy difícil cambiarlos, la epigenética se está estudiando ahora la posibilidad de que sea reversible. Yo siempre pongo un ejemplo. Si a mí me viene un paciente que tiene un síndrome metabólico, que tiene una obesidad, hipertensión, diabetes, y bueno, todo lo que lleva colesterol alto, que todo eso es negativo, si a esa persona le corregimos una serie de cosas, deja de fumar, por ejemplo, hace una dieta y corrige el peso, y toma todas las medidas sanas, hace ejercicio, es muy importante hacer ejercicio, y esa persona, cuando pasan a lo mejor un año, no tiene que tomar ninguna medicación.
Mire,
le desaparece, no, le claro, desaparece la diabetes, le desaparece porque está producido por ambientes externos que tenemos que corregir.
Doctor Rojo, porque no podemos decir nombres, pero claro, sí que es cierto que aquí es verdad que ha habido un paciente, además es que, fíjese que es de Villarreal, lo que pasa es que no podemos decir el nombre, que la gente ahora lo ve y le dice, ¿pero tú qué has hecho? Porque realmente ha podido combatir la diabetes, porque es que
claro,
ciertamente
claro. Cuando,
es,
cuando vemos pacientes así,
ha perdido peso,
tenemos,
tiene otro aspecto.
Le hacemos muchísimas pruebas, algunas genéticas y otras no genéticas, y Alicia pues se encarga también del tema de la dietética.
Ha reducido el consumo de insulina.
Claro, ha reducido el consumo de insulina, pero hemos conseguido que pacientes que tenían alguna enfermedad y tomaban alguna enfermedad provocada por mecanismos externos, hemos conseguido que dejen de tomar medicamentos. Otra cosa son a nivel, por ejemplo, porque las células, a nivel de las células tenemos unas que se reproducen y otras que no se reproducen, como son la del cerebro y el corazón, no se reproducen, hay que cuidarlas. Y otra cosa son las células madre, que eso con el tiempo van a dar mucha solución. Otra cosa que quería decir, que también estuvimos hablando del cáncer, ahora en febrero ha salido una publicación en la que se ve exactamente cómo una célula envejecida,
sí,
cuando tiene los telómeros cortos,
sí,
y sabe que va a morirse, lo que se puede convertir esa célula en un cáncer. Entonces esos telómeros envían una información a la célula, a las mitocondrias, que es una parte de la célula, para que cree una inflamación y muera. Y ese descubrimiento lo ha hecho un centro de investigación del cáncer.
Por lo tanto, ahí deberíamos de cuidar el telómero. ¿Para
sí,
qué?
Pero lo que nos dice es cómo consigue ese telómero, que está corto, avisar a la célula para que la mate, para que se autodestruya.
Uf.
Entonces, claro, para que no crear cáncer. Eso es una vía de investigación nueva,
claro,
que llevará muchos años, pero conseguiremos dar algún tipo de tratamiento para que las células envejecidas mueran, porque eso también pasa mucho en el envejecimiento.
Doctor, cuando usted me está contando esto, y mi pregunta es, a raíz de la pandemia que hemos pasado, ¿se ha dado cuenta el mundo entero lo importante que es la investigación?
Bueno, yo no lo tengo.
¿Usted ve que avanza más rápido o lo ve igual que siempre?
Yo no lo veo. Vamos a ver, la investigación siempre avanza. O sea, los grandes genios que son investigadores, catedráticos, eso no paran. Haya pandemia, no haya pandemia. La mentalidad con respecto a la pandemia es que ha sido una cosa muy rara y muy extraña. O sea, no ha provocado. Quizás ha provocado fenómenos sociales desagradables, que más que fenómenos sociales positivos, ¿no? Pero el medio ambiente es muy importante, la pandemia sí que ha repercutido mucho en muchísima gente, en su comportamiento. Aún hay personas que tienen miedo de salir a la calle.
O sea, nos ha repercutido más a nivel emocional a las personas mucho, y no al mundo de la investigación, es decir.
No, la investigación sigue su curso.
No ha parado en ningún momento.
No para, la investigación no para.
Sin embargo, fíjese que en poco tiempo tuvimos una vacuna, es decir, se invirtió mucho
sí,
dinero.
Sí, sí.
¿No se ha tenido en cuenta o no se ha incrementado más partidas presupuestarias? Por si usted ha oído algo o sus compañeros.
Se ha invertido mucho en este tipo de vacunas. Entonces, se quiere invertir, por ejemplo, mucho, se quiere sacar la vacuna, por ejemplo, para el SIDA también. Pero eso es muy difícil.
¿En el tema cáncer?
El tema cáncer también se está investigando una vacuna para el cáncer. El tema del problema del cáncer es que cuando cogemos un mismo cáncer, el mismo cáncer, y cogemos dos células, los genes que tiene cada célula son diferentes. Entonces es muy difícil tratar genéticamente al cáncer porque cada célula tiene genes diferentes, no tiene los mismos genes. Sin embargo, se quiere tratar epigenéticamente, como hemos dicho antes, para que esa célula no se produzca, no se convierta en cáncer. Y Bueno, pero la investigación no ha parado. La investigación, o sea, los grandes centros de investigación del mundo siguen investigando. Lo que pasa es que últimamente con el tema esto de la pandemia, pues se ha creado una vacuna. Lo que pasa es que crear una vacuna, por ejemplo, en cronobiología, se sabe que cuando nos ponemos una vacuna, digamos, entre comillas, normal, como era la de toda la vida, un resto del virus, un resto de tal, un resto de la bacteria, si se pone por la mañana es más efectivo que si se pone por la tarde.
Por ejemplo.
O la vacuna, pues de la o sea, la vacuna de cualquier tipo de vacuna que ponemos a los niños. La vacuna es más efectiva si se pone por la mañana que por la tarde. Sin embargo, la vacuna del COVID, como no es, ponemos el COVID, digamos, el
virus, es otro tipo
es una vacuna, claro, que va a actuar a nivel genético. Entonces se ha visto que esa vacuna es más efectiva si se pone por la tarde. Sin embargo, hay que decir una cosa, que las vacunas, en teoría, una vacuna, lo que pasa es que ahora ha cambiado la definición de la vacuna, pero normalmente, hasta el COVID, una vacuna serviría para prevenir la infección y evitar el contagio. Y llevamos ya no sé cuántas dosis de vacuna del coronavirus, que nos dicen que aunque estés vacunado puedes transmitirlo y aunque estés vacunado puedes cogerlo. Entonces, es decir, son conceptos tan distintos que eso habrá que investigarlo. Eso, yo estoy convencido que la genética es el futuro.
Sí, sí.
Lo que pasa es que requiere tiempo.
Doctor, nos hemos quedado sin tiempo.
Bueno.
Tengo siempre tantas cosas que preguntarle, pero espero que vuelva, que no tarde mucho, sé que está muy ocupado. Que vuelva y que nos vuelva a contar cosas como estas, son muy interesantes, ¿eh?
Vale, muy encantado, muchísimas gracias.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
¿Sols et queden unes poques dents sanes? ¿Sabéis que es posible conseguir una nueva sonrisa en unes poques hores? En la clínica dental Joan Llop estan especialitzats en cirurgies de càrrega immediata per a que disfrutes de dents fixes el mateix dia de l'operació i oblida't d'incòmodes pròtesis. Si estàs pensant en donar-li una segona oportunitat a la teua boca, en clínica dental Joan Llop ho aconseguissen. I sí, tan sols a 10 minuts de la porcelanosa.
Ven y disfruta del mejor fútbol en nuestros locales de Meeting Point Beer University Villarreal. Te ofrecemos nuestros mejores desayunos, almuerzos y cenas, siempre en buena compañía. En Meeting Point disponemos de gran variedad en cervezas y nuestras mejores tapas, bocadillos y hamburguesas para todos los gustos. Ven a Meeting Point Villarreal. Estamos en Avenida Francisco Tárrega y en Cruz de Aliaga, Villarreal.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Big Maderargo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Big Maderargo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Noticia de última hora patrocinada per Big Matter Argon.
¿Todavía no has visitado el nuevo showroom de Big Mother Arbo? Espacio más amplio con ambientes, formatos exclusivos, marcas locales y siempre ofreciendo la mejor atención personalizada y cercana. Porque en Big Mother Arbo el cliente es lo más importante. Hacen más fácil tu sueño financiando tu proyecto. Visítales. ¿A qué esperas?
Big Mother Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
La delegada del govern en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, confirma que hi ha tres detinguts per les suposades agressions sexuals durant les festes de la Magdalena i ha identificat una altra persona com a possible autor de les quatre agressions denunciades. Recordem que l'Hospital General va activar en quatre ocasions el protocol per presumpta agressió sexual o de gènere durant les festes de la Magdalena. Un dels casos afecta a una menor d'edat. I la delegada del govern en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, assegura que aquests tres detinguts i altres possibles autors identificats ja estan posats a disposició policial.
Notícia d'última hora patrocinada per Big Matter Argon.
¿Todavía no has visitado el nuevo showroom de Big Mother Arbo? Espacio más amplio con ambientes, formatos exclusivos, marcas locales y siempre ofreciendo la mejor atención personalizada y cercana. Porque en Big Mother Arbo el cliente es lo más importante. Hacen más fácil tu sueño financiando tu proyecto. Visítales. ¿A qué esperas?
Big Mother Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
Dos niños pequeños que lo sentían todo. Yo lo sigo sintiendo hoy por ti. Recuerdos que tengo y no entiendo que dejáramos de vernos, buscando en mil besos que no son nuestros besos. Deseo estar contigo hasta morir.
Bé, arribem al final del programa d'avui. Demà tornarem, dos horetes estarem tots junts i ara no se'n vagin. Recorden que el que entra va fer-nos-ho passar molt, molt bé.